El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. Montserrat està de festa, i és que dimecres és 27 d'abril i aquest any la celebració serà especial. D'una banda, perquè la pandèmia va de baixada i això permetrà tornar-la a viure amb una certa normalitat. I d'una altra, perquè enguany es compleixen 75 anys de les festes d'entronització de la Santa Imatge en el seu tron actual. Va ser una celebració molt important, que va suposar un abans i un després per moltes raons. Avui parlarem d'aquella festa, de com va sorgir la idea de fer un nou tron per a la Mare de Déu, del naixement de la Vella de Santa Maria, que s'ha mantingut durant aquests 75 anys, la nit abans. Ho farem amb el rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat, el pare Joan Maria Mayol. El pare Joan Maria ens avançarà com s'està preparant el santuari per recordar aquella data i com s'homenatjarà a les persones que van formar la comissió Abat Oliva, promotora de la construcció del nou tron i de la celebració. A la segona part del programa saludarem el president d'ACBAR, Àngel Simón, que acaba de signar un conveni amb l'Abadia de Montserrat, per mitjà del qual es compromet a desenvolupar un pla d'eficiència i sostenibilitat encaminat a la descarbonització integral i l'augment de la resiliència hídrica del recinte del Santuari de Santa Maria i l'assoliment de la seva neutralitat climàtica. Àngel Simón, bon amic de Montserrat, ens donarà detalls de l'actuació que consolida una trajectòria de col·laboració d'ACBAR amb l'Abadia de Montserrat, amb la voluntat de sumar esforços per donar resposta a la situació d'emergència climàtica del planeta i del conjunt de la societat, assumint un lideratge actiu envers l'acció climàtica. Amb aquest menú de diumenge a Montserrat, comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
La festivitat de la Mare de Déu de Montserrat tindrà enguany un caire molt especial perquè fa 75 anys de les festes de l'entronització de la imatge que van marcar decididament el començament d'un desvetllament religiós i cívic de Catalunya. Montserrat va aparèixer més que mai com un referent espiritual, cultural i social a Catalunya, capaç d'impulsar tota mena de propostes en favor de la cultura i de la llengua del país. Per parlar d'aquella festa de fa 75 anys i de la que estem a punt de celebrar, dimarts amb la Vella i dimecres, dia 27, ens acompanya el pare Joan Maria Mayol, monjo de Montserrat, rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat. Pare Joan Maria, bon dia.
Bon dia, bon diumenge.
Com van els preparatius de dimarts, de la Vella de Santa Maria i de la festa de dimecres 27 d'abril?
La festa de la Mare de Déu sempre porta un abans i un després de preparació i d'acció de gràcies i de festa que ja es comença a veure, bon, ja fa dies que ronda. Comencen a pujar més peregrins a causa de que la pandèmia també està més controlada i ara mateix doncs, tenim ja tot a punt per quan pugeu, pugueu visitar la Mare de Déu i pugueu ser visitats per ella.
Molt bé. Què teniu preparat per recordar les festes de l'entronització de la imatge que va tenir lloc l'any 1947?
Les festes de l'entronització aquest any les celebrarem, jo diria, a l'inversa de com es van realitzar. Es van realitzar començant per totes les comarques, fent arribar aquesta proposta des que havia fet el rector del santuari, el pare d'Albert Franquesa, de fer un tron nou de plata per la Mare de Déu, perquè després de la Guerra Civil s'havia doncs, tret els vestits postissos de la imatge i, per tant, quedava desprotegida i aleshores i el tron també quedava molt allunyat dels fidels i amb aquest tron que es va fer en 47, tothom, fora ara de la pandèmia, que no es poden tocar les imatges per sanitat, per precaució, doncs tothom podia apropar-se a la Mare de Déu i, per tant, l'accés era directe, no? I això es va fer amb l'esforç de tots els catalans i gent que vivia aquí al país, també de fora, que amb petites o grans aportacions van fer-ho possible. Enguany ho farem al revés. Començarem doncs, a les diferents catedrals de tot Catalunya, començant per Tarragona, que d'alguna manera és la bona casualitat de que va ser precisament la seu de Tarragona. En aquell moment hi havia, l'any 47, hi havia el cardenal Manuel Arce Ochotorena, que és el que va presidir l'entronització, doncs, aquesta vegada serà el Monsenyor Joan Planella a Tarragona, precisament avui. Commemorarem d'alguna manera donant gràcies a la Mare de Déu, reconeixent tot un homenatge també a tota una generació que ens va saber organitzar i transmetre esperança en aquell moment, que és una lliçó també per la història. I a partir d'allà ho farem a totes les catedrals, i també convidem, com ja s'ha dit altres vegades, que totes les parròquies o entitats que tinguin la Mare de Montserrat doncs puguin fer també aquest agraïment a aquella generació, aquell tornar a mirar la imatge de la Mare de Déu, per agafar o reprendre aquella esperança que en aquell moment va ser molt oportuna i potser en aquell moment torna a ser també una altra vegada decisiva.
Què va suposar aquesta entronització?
L'entronització venia després de la guerra. Això va sorgir l'any 44, perquè era el centenari de la restauració del monestir, després de la desfeta de la Guerra del Francès, i en aquell moment no només era celebrar una restauració, sinó d'alguna manera també, després d'una guerra civil com la que havíem viscut, restaurar el teixit social i humà que estava molt ferit. El motiu era religiós, però també s'hi associava aquest motiu social i de clara catalanitat, en el qual per això es va fer una comissió transversal en el qual hi havia doncs, des de entitats culturals, accions cíviques, en aquell moment accions polítiques que encara havien de sorgir, que miraven la democràcia amb esperança i que finalment va arribar. Però en aquest moment hi havia que tothom es va donar les mans i es va sentir fort per tirar endavant amb el que es podia, però tirar endavant.
L'any 1947 també es va iniciar amb l'entronització la celebració d'una vetlla de Santa Maria, la nit prèvia, que no s'ha deixat de fer i que té molt d'èxit, i l'ofrena de les llànties que es troben al voltant de tota la nau central i de les laterals.
L'any 47 va ser una represa de coses molt, molt montserratines, per dir-ho així planerament. No? Una és la vetlla de Santa Maria, que ja el llibre vermell ja va posar els cants aquests perquè els pelegrins que passaven la nit a l'església doncs poguessin lloar la Mare de Déu i estar a sobre de cobert. I això es va reprendre aquella nit del 47, el 26 d'abril, amb una vetlla que va durar tota la nit fins la missa de l'alba, pràcticament, perquè la gent, les persones que anaven no hi cabien i, per tant, cada 20 minuts anava entrant en una romeria diferent. El rector del santuari el rebia, feien la visita espiritual i tornaven a sortir. I alguns deixaven la seva llàntia votiva, que és la segona cosa que es va, d'alguna manera, recuperar. Aquestes llànties que ara constitueixen ben bé un patrimoni artístic dels anys 40, concretament any 40 i 50, únics a Catalunya, de grans orfebres. La llàntia és el símbol de la presència continuada en el santuari i que, d'alguna manera, la Mare Déu retorna amb aquelles seves imatges que a les parròquies també és present davant dels feligresos. No? Hi havia que la sensació, l'impacte, la impressió de pujar a Montserrat en devoció, d'alguna manera perdura en les llànties com un signe de presència, que els monjos també recordem, perquè quan hi preguem les veiem allà davant, i també és un signe, la imatge de la Mare de Déu a les parròquies, d'aquesta presència volguda de la Mare de Déu també entre ells. L'altra cosa que es va revitalitzar, va ser la cofradia de la Mare de Montserrat, que ara, justament l'any que ve, farà 800 anys de la seva existència. La cofradia vol ser també aquest record de l'espiritualitat que es viu a Montserrat a través d'una comunitat benedictina centrada, evidentment, en la litúrgia i els sacraments, però també en la devoció popular, com pot ser les pregàries tan conegudes del vida espiritual, el rosari i altres devocions, que fan, d'alguna manera, que els fidels, els devots de la Mare de Déu, doncs tinguin present aquesta realitat que la Mare de Jesús ha viscut i ha viscut per nosaltres, no? Que és principalment l'alegria de la presència de Déu a la nostra vida, també com el bon pastor, no? A vegades davant, a vegades al mig, a vegades darrere, però sempre present, inclús en els moments que ens sembla que pot estar absent de la realitat que voldríem, no? Jesús, d'alguna manera, està en la realitat que caldria engegar i que portem a dintre tots plegats.
Abans parlaves de la Comissió Abat Oliba. Actualment necessitaríem una nova Comissió Abat Oliba?
La Comissió d'Abat Oliba és un exemple històric, crec jo. És un moment en el qual diferents persones de tendències ideològiques diferents, no contràries, però sí diferents, es van unir per fer un projecte, com he dit abans, un projecte d'esperança. No tant mirant el que dividia o el que els separava, més que dividia, ni tan sols el que els unia, sinó allà on volien anar. No? Jo diria que les festes de l'entronització no són unes festes perquè sí, sinó que hi ha un ideal. Si hi ha un ideal, hi ha un esforç, i si hi ha un esforç hi ha un resultat, ni que sigui a llarg termini. I és això el que en el nostre país jo crec que seria bo, doncs, de prendre exemple en confiança, inventant una cosa nova, perquè cada generació ha de ser ella mateixa, no? Però passa una mica com quan vas amb el cotxe, si vols adelantar, no? Has de mirar el retrovisor. Si el mires massa, acabes malament, però si el mires al precís, realment pots avançar.
Cap a on camina Montserrat actualment?
Montserrat camina cap on Catalunya camini. És una peça més del país i camina d'alguna manera, com deia, amb aquell símil que diu el Papa del Pastor, jo diria que camina enmig del poble i intenta ser un lloc, un espai on poder reflexionar, on poder, diria, somiar desperts allò que realment volem i allò pel qual val la pena lluitar desarmats, però lluitar amb determinació per aconseguir-ho.
I quin és el paper que li toca jugar avui a Montserrat, a la societat?
Jo diria que és un paper receptiu. Jo diria que a Montserrat ens cal escoltar. És una de les característiques de la vida benedictina, escoltar. La regla mateixa ja comença així. No escoltar només la veu del mestre, que és com comença la regla, sinó també la veu dels deixebles, que també tenen en el seu cor les inquietuds que vol manifestar. Però amb escoltar no n'hi ha prou, sinó que també ha de poder oferir, des de la seva pròpia experiència religiosa i social, una llum d'esperança. Una llum d'esperança no amb un idealisme, sinó amb un ideal possible, amb allò que podem fer ara. Quan un té un somni i simplement se'l queda per ell, no deixa de ser un somni, per molt bonic que sigui. Quan un somni es pot compartir i encara s'aguanta, comença a ser una realitat. Jo crec que Montserrat vol ser això, vol ser un interlocutor en qualsevol entitat social, política o religiosa, penso en el món interreligiós també, com per poder somiar desperts allò que realment té validesa i allò que realment ens portarà la pau, perquè al cap i a la fi és el que desitgem tots. Aquesta pau que l'Evangeli ens porta, aquesta felicitat que d'alguna manera la imatge de la Moreneta reflecteix amb aquesta serenitat que us espera a Montserrat sempre que vingueu.
Doncs esperem que molta gent pugui pujar a Montserrat dimarts a les 10 de la nit a la Vella de Santa Maria, que es podrà seguir també per Ràdio Estel, i dimecres, dia 27, a les 11 del matí, a l'Eucaristia, a més igualment per Ràdio Estel. Cal recordar que després de la Vella hi haurà una ballada de sardanes a la plaça i també dimecres, després de la missa, cap a un quart d'una, en aquest cas amb la Copla Triomfal d'Igualada. I dir també que per als que vulguin assistir a la Vella amb cremallera ho podran fer amb el tren especial de les 8 que surt de Monistrol Vila i de baixada fins a la mateixa estació de Monistrol a 2:15 de la matinada. Tots aquells que pugin aquests dies també podran veure una exposició ubicada a la planta baixa de l'edifici Abat Garriga amb accés per la recepció de l'hotel Abat Cisneros. En l'aspecte de la memòria agraïda és el títol de la mostra que es podrà veure durant tot aquest any 2022 i que explica què és el que van representar les festes de l'entronització i el que es vol celebrar aquest 2022. Doncs moltes gràcies per a Joan Maria Mayol, rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat. Bona festa i bon diumenge.
Bona festa i bon diumenge a tots. Que la Mare de Déu ens acompanyi i ens transmeti el seu somriure i l'esperança de Jesús.
Moltes gràcies.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Aigües de Barcelona i la Badia de Montserrat han signat un conveni de col·laboració per mitjà del qual Agbar, soci estratègic de la Badia de Montserrat en matèria mediambiental, impulsarà l'acció climàtica, la transició ecològica i la seva contribució al conjunt d'objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides. D'aquesta manera, Agbar produirà un pla d'eficiència i sostenibilitat encaminat a la descarbonització integral i l'augment de la resiliència hídrica del recinte del Santuari de Santa Maria i l'assoliment de la seva neutralitat climàtica. Aquest és un nou pas de la Badia de Montserrat de cara al mil·lenari de la Fundació del Monestir que se celebrarà l'any 2025. Per què és necessari que Montserrat prengui també consciència de la situació d'emergència climàtica del planeta i del conjunt de la societat? En què consistirà l'aportació d'Agbar? Ens acompanya el president d'Agbar, Àngel Simón, que és, com dèiem a l'inici, un bon amic de Montserrat i que fa molts anys que dona suport a l'Escolania. Àngel Simón, bon dia.
Bon dia.
Per què és important l'acord signat entre Agbar i la Badia de Montserrat?
Bueno, primer, jo crec que nosaltres, com a societat, entre tots els problemes que tenim, en tenim un que és clau, no? I és la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, el que ens devé a sobre amb els propers temps fa que nosaltres haguem de reaccionar. Montserrat és obvi que sempre ha actuat de far, no? De far no només de Catalunya, sinó de molta gent arreu del món. Per tant, que en aquests moments una empresa com la nostra, que és capdavantera amb les accions per mitigar i pal·liar el canvi climàtic, i Montserrat, que ja té una consciència en que aquesta és la via, la de la sostenibilitat, doncs signem un acord en el que nosaltres col·laborarem, entre altres temes, a disminuir la petjada de carboni o a millorar l'eficiència energètica, crec que també servirà per conscienciar molt més a moltes persones de que l'acció contra el clima és una necessitat.
Concretament, què es farà?
El que farem serà... Vostè sap que hi ha uns objectius marcats per la Unió Europea, que és la de disminuir la nostra petjada de carboni al 50% el 2030 i la neutralitat en carboni al 2050. No? Això serien els efectes de mitigació del canvi climàtic. Llavors, el que farem a Montserrat és quines són les activitats que en aquests moments es porten a terme amb el monestir, de manera que aquesta petjada de carboni, per tant, la emissió de gasos efecte hivernacle, doncs es disminueixen. Això com s'aconsegueix? Doncs s'aconsegueix amb determinades mesures d'economia circular i s'aconsegueix també amb l'eficiència energètica. Ara que parlem tant d'energia, no només hem de parlar del preu de l'energia, sinó que també hem de parlar de com som molt més eficients i de com, malgrat la situació amb la que tenim, disminuïm la petjada de carboni.
Per què cal que ens conscienciem tots per la situació actual d'emergència climàtica del planeta?
Nosaltres tenim un estil de vida que probablement haurà de ser més auster en un futur, un estil de vida en el que hem aconseguit, sobretot a Europa i en altres parts del planeta, no tant, però sí que cada cop anem millorant, doncs que l'hem basat en l'extracció dels nostres recursos naturals i, sobretot, som una civilització, la civilització del carboni. Això no pot continuar, el planeta té uns recursos limitats, per tant, sigui acció humana, que sí que els experts diuen que probablement amb un 90,7% és de l'acció humana, doncs hem d'adaptar-nos a estar d'una altra manera. Aquesta és la conscienciació que hem de tenir. Si volem que les generacions futures segueixin gaudint del benestar que nosaltres hem pogut gaudir, necessàriament hem de millorar la nostra acció vers el clima.
El Papa Francesc fa temps que ens recorda també la importància de preservar el planeta. En aquest sentit, Agbar va alineat amb el Papa Francesc.
Home, el Papa Francesc ha tret dos escrits magnífics, no? El Fratelli Tutti i el Laudate Si. I com no pot ser d'una altra manera, doncs Agbar està alineat amb el Laudate Si. Sense anar més lluny, m'agrada molt que em faci aquesta pregunta perquè fa molts pocs dies doncs, he tingut la gran sort de tenir una audiència doncs, amb el Papa Francesc, no? Amb la qual no cal dir que és una d'aquestes grans personalitats que impacta doncs, la seva visita i la seva xarxa personal. I per tant vam tenir doncs el gust de poder intercanviar algunes paraules sobre el Laudate Si, amb la que ell fa sobretot esment de com tractar a la mare terra, com tractar els recursos naturals i com tractar a l'aigua, i òbviament Agbar està en línia i tant el pare Francesc com els seus cardenals també estan en línia en aquest sentit.
Agbar fa molts anys que col·labora amb Montserrat, concretament amb l'Escolania. Compartiu valors amb l'Escolania i en general amb Montserrat, Agbar?
Jo crec que Agbar és una empresa del país, és una empresa que té una mirada internacional, és una empresa que té al centre les persones i el que vol ser és un exemple, no? I per tant, nosaltres compartim esforç, compartim reflexió i sobretot el que pretenem és la millora de la vida de les persones. És obvi que Montserrat va molt més enllà que nosaltres. Montserrat té un focus que irradia i que il·lumina molt més que nosaltres, però els valors que jo acabo de comentar són bàsicament compartits i Montserrat, evidentment, que els sobrepassa, no? Per tant, nosaltres com a companyia no ens podem sentir a cap lloc més a gust que aquí, que a més som de la terra, per tant, Montserrat i nosaltres ens sentim absolutament identificats.
Què és Montserrat per Àngel Simón?
Home, jo vaig néixer al Bages, els meus pares són del Berguedà, o era el meu pare del Berguedà. El meu pare sempre tenia la pell de gallina al sentir el virolai. Jo sóc una generació que quan naixíem, no, doncs sempre havien tres coses que ens feien simultàniament, no? Ens feien socis del Barça, ens obrien una llibreta a la caixa, però ens venien a oferir a la Verge de Montserrat perquè ens posés sota la seva protecció, no? És a dir, per tant, jo he nascut en tot cas amb el desig dels meus pares que estés sota la protecció de la Verge de Montserrat, no? A mi em van batejar amb un castell que està a Cercs, no? A l'antic Sant Salvador, que és el castell de Sant Salvador del segle X romànic, no? Per tant, doncs sota l'esfera i a l'àmbit de Montserrat, per mi Montserrat ho és tot, no? És el que ha il·luminat des del meu naixement la meva vida, no?
Per què la fe és clau en la seva vida? Per què creu en Déu?
Perquè les persones són les que estan amb el centre de tot, no? És a dir, per tant, si alguna cosa ens han ensenyat és que amb el pròximo has de fer exactament doncs, allò que faries per tu, no? I això és el que sempre pretenem, és a dir, fer el millor per les persones, i això només ho pots fer doncs, amb el que t'ensenya la religió catòlica, que és la fe. És a dir, per tant, l'essencial és la preservació d'aquests drets que tenen les persones, no?
I la Mare de Déu de Montserrat, quin espai ocupa en el seu cor?
Bueno, Montserrat i la Mare de Déu són indestriables, és a dir, quan parlem Montserrat, parlem de la Mare de Déu, per supost, però també estem parlant de tot un entorn, de tot un missatge, de tot una manera d'entendre la vida i de tot un enteniment, no? És a dir, avui mateix, doncs, que he vingut a Montserrat, doncs, si he fet dos precs a la Mare de Déu, un clarament és el que s'acabi aquesta barbaritat de la guerra d'Ucraïna, però el segon és que plogui i que també se'ns acabi la sequera. Per tant, la Mare de Déu sempre la tenim present en tot el nostre dia a dia.
Es pot viure en coherència amb la fe en la vida professional?
Bueno, és que no hi ha cap altra manera de viure. És a dir, el més important, jo crec, és que tots nosaltres hem de viure en coherència amb nosaltres mateixos, no? I, per tant, la coherència personal és la que dona la coherència amb totes les altres qüestions, i amb aquesta també.
Per què val la pena creure en Déu? Per què la fe ens fa persones alegres?
Perquè cada un ha de ser coherent amb el que ell creu, amb el que ell pensa, i sobretot quan tens una esperança, no? Que és una esperança que va més enllà de la teva vida quotidiana, i sobretot quan tu has posat a les persones en el centre, no? I per tant, tu vius per tu mateix, però també vius per les altres persones, és el que et fa més alegre, i sobretot, més que alegre, el que et pot dir és que et fa feliç, perquè la felicitat ve per la sinceritat que hi ha en un mateix i sobretot perquè tu vius d'acord amb el que tu fas. Aquesta és la felicitat.
De què li està més agraït a Déu?
Li estic agraït de tot. És a dir, de les oportunitats que m'ha donat la vida, de les persones que he conegut, d'on estic, i el que prego cada dia és per continuar com estem davant d'altres barbaritats que estem veient en altres llocs del món, no? Per tant, jo crec que tots els que estem a Catalunya ens hauríem d'aixecar cada dia donant gràcies a Déu de que estem aquí, i el que hauríem de pensar és no en intel·lèquies, sinó de com millorem cada dia la vida de les nostres persones i la d'aquells que ho estan passant malament avui.
Àngel Simón, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de diumenge. Esperem veure i viure ben aviat els fruits d'aquest acord d'Agbar amb Montserrat. Bon diumenge i bona Pasqua.
Moltíssimes gràcies. Vostès també.
I fins aquí el programa d'avui, que l'hem fet possible la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem la setmana vinent. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.